Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la veu de Navàs. Segon diumenge de mes i l'emissora té la gentilesa d'oferir-vos el programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui amb un tema mediambiental i d'ampli de ressò al nostre municipi. Parlem dels residus. Navàs ha fet l'aposta de recollir els residus porta a porta, passant del sistema de contenidors al carrer aquest doncs, de recollir-ho diàriament, cada dia diferent, a la porta de casa. Tot un canvi de model. Des del passat febrer, doncs, la recollida ja es fa així, porta a porta, en el municipi de Navàs. De recollir, abocar els residus als contenidors, hem passat a que la brossa la posarem en un contenidor especial diàriament. Per què aquest canvi de model, ens podem preguntar? Doncs bàsicament per dues raons bàsiques. Primer, ens hem d'anar adaptant a la legislació europea i a l'aplicació del Pla Precat 2020 de la Generalitat de Catalunya, de l'Agència de Residus de Catalunya, que assenyala que als abocadors sols s'hi ha de portar els residus una vegada tractats per minimitzar al màxim els efectes nocius que porta la humitat i els impropis que hi sol haver. Una vegada recollit, s'han de secar i estabilitzar per així reduir-ne el seu volum i evitar la generació, diguem-ne, de biogàs, un gas que es produeix amb la matèria orgànica quan fermenta, quan es descomposa, és gas metà, bàsicament, en els abocadors, doncs això s'intenta o es vol mirar d'evitar-ho. És un dels responsables del canvi climàtic i per això l'hem de reduir el màxim possible. No es poden colgar deixalles als abocadors sense un previ tractament ni recuperació de tots els seus materials que es puguin reciclar. O sigui, aquestes dues premisses bàsiques de que hi ha d'haver un tractament previ per no generar biogàs i, a més, hem d'haver recuperat tot el que hi pugui haver. Hi pot haver restes doncs, de paper, cartró, que encara és útil, vidre, envasos, etc. Això és una de les raons bàsiques. I l'altra és que l'import de tractar els residus, el rebuig, aquest material que es colga en l'abocador, en aquest cas de Manresa, de Bufalvent, el preu s'està incrementant any rere any. S'ha passat d'uns 51 euros per cada tona que es colga l'abocador l'any 2012, que es colgava l'abocador l'any 2012, a 105 euros cada tona aquest any 2018, i va pujant. Una qüestió que s'incrementarà i molt, i que incrementa molt la factura dels residus a qualsevol municipi, per tant a qualsevol de nosaltres. Si no, es prenen mesures, diguem-ne, més ecològiques. Si ens ajustem al programa de la Junta de Residus, aquest Precat 2020, es preveu que el cànon, que aquest any està a 105 euros per tona que es porta a l'abocador a colgar, podríem dir-ne, doncs es podria situar, quedar-se uns 50 euros per tona l'any 2020. És significativament molt més reduït, com es veu. Què millorarà amb la recollida porta a porta? Sobretot ha de millorar, si ho sabem fer bé, la separació, la segregació, la tria dels diversos materials que contenen els nostres residus. En abans, les primeres dades indiquen que amb els contenidors es reciclava un 30% dels materials, i que amb la recollida porta a porta hem de passar a prop del 75%, que és molt increment, molt dràstic, molt important. Com es farà a partir d'ara? Doncs hi ha uns components més bàsics que els altres, en podríem dir. Tot el que es portava, es porta a Bufalvent, que era bàsicament la fracció resta, fins ara, no el porta a porta, sinó abans, que a l'abocador havien de colgar, i res més, per tant, amb tractors, màquines, equips doncs, molt pes per poder-ho colgar, matxacar, tal, aquesta fase s'ha de reduir al mínim. I segona, la matèria orgànica, que també va al polígon de Bufalvent, a Manresa, amb una planta que hi ha de compostatge a vora de l'abocador, doncs aquesta fracció orgànica, que recollirem amb el porta a porta ha de ser molt més neta, molt més només matèria orgànica, no com ara que hi havia molt més de tot, podríem dir. Les deixalles dels municipis de la majoria dels municipis dels Baix es tractaven a l'ecoparc, es tractaran a partir d'ara, a partir d'aquest sistema de porta a porta, a l'ecoparc de Vacarisses, amb un abocador que hi ha, és el Vallès Occidental, que se'n diu una espècie d'ecoparc. Això abans es colgava un volent i ara primer han de passar aquestes deixalles per Vacarisses. Per tant, contem que durant uns anys, compten 5 anys, durant 5 anys s'hauran de portar en aquest ecoparc de Vacarisses perquè Bufalvent encara no tindrà la planta de tractament de residus pròpia, que es creu que el 2023 la pot tenir i que serà això similar a un ecoparc. Els vehicles de cada municipi, del consorci, diguem del Bages en aquest cas, doncs generen unes 45.000 tones de deixalles que s'han de colgar cada any. I aquestes es descarregaran al Parc Ambiental de Bufalvent, serà la fracció resta que hem recollit cada un, però no aniran directament al dipòsit, a l'abocador, sinó que en una zona de transferència, un cobert amb un moll de càrrega i amb camions de gran tonatge es portaran, es traslladaran a Vacarisses. Allà se'ls farà un tractament per reduir les tones de residus que han d'anar després a l'abocador i es reduiran en un 30%. Com? Traient la humitat, estabilitzant aquests residus durant un cert temps i, per tant, millorant-ne el seu tractament, vaja. Després tornaran cap a Bufalvent i allà enterraran la resta que quedarà, que doncs, sembla que serà un 70% només. No? Ja, per tant, haurem reduït tot el que és humitat, matèria que es pot descomposar i donar biogàs, tota aquesta no hi serà, i llavors aquests materials sí que es poden col·locar ja en un abocador doncs, també programat, com és aquest de Bufalvent. També millorarà la fracció orgànica. Al mateix temps, la fracció orgànica que haurem recollit a cada porta a porta el dia que toca tindrà una millor qualitat per fer-ne compost. Aquest compost també es fa amb una planta de compostatge que hi ha a Bufalvent, a Manresa, a prop de l'abocador, i que amb aquesta recollida doncs, s'aconsegueix una bossa de matèria orgànica que marxa de cada poble, podríem dir, amb un 95-97% de matèria compostable, cosa que abans era molt menys. Només, encara hi ha, amb unes proves que s'han fet aquests dies, no fa gaire, només hi ha un 2,2% d'impropis, que se'n diu. O sigui, encara afegim allà on hauria de ser matèria orgànica, que molts cops és inevitable, una certa quantitat de papers, de plàstics, de ferro, d'altres residus que no hi haurien de donar i ens hauríem d'esmenar dintre el que podem de que no hi vagin. Perquè aquesta primera conclusió, anem a dir doncs, que de Navàs en marxen 5 fraccions de residus. Una, que se'n diu rebuig, la fracció de rebuig, que aquesta ha d'anar primer a Bufalvent, amb els camions doncs, que sortiran d'aquí Navàs, i allà es deposita, i una vegada depositada es carrega amb uns camions més grans i es porta a Vacarisses perquè la tractin, perquè l'estabilitzin, perquè es tregui la humitat i perquè ja no es generi biogàs, bàsicament metà, gas metà, que és el que s'ha d'evitar. Aquesta és la fracció rebuig. Segona, una fracció orgànica. Anirà a la planta de compostatge de Manresa, del consorci, que en diuen, també a Bufalvent, i aquesta matèria orgànica, com diem, tindrà una qualitat molt més bona, es podrà pagar molt més bé el compost. Tercera, els envasos lleugers. Els envasos lleugers, la fracció d'envasos, va a una planta de transferència que hi ha a Manresa i allà es passa a, després a una planta de tractar els aquests envasos lleugers, que bàsicament són materials de plàstic i metalls, que ho explicarem en una segona fase. Hi ha bàsicament plàstic això, i paper, cartró i d'altres. Una altra fracció, la quarta, és el residu paper i cartró. Aquesta es tracta amb una planta sellent, també explicarem com. I el vidre va amb una planta Mollet del Vallès, que fa la recollida doncs, de totes les comarques de Catalunya, i allà aquest vidre es tritura i es torna a fabricar, es torna a reciclar. Per tant, 5 fraccions, rebuig i orgànica, anirà a Bufalvent, i una d'elles, el rebuig, anirà a Vacarisses i tornarà a Bufalvent, i l'enterraran en l'abocador, l'orgànica se farà compostatge, els envasos es venen com a vasos i com a plàstic, el paper i cartró es tracten a Sallent i el vidre amb una planta que hi ha a Mollet. D'aquí uns moments ens hi tornem a posar parlant avui de, del porta a porta al reciclatge. Aquest és el títol del programa de Ciència a l'abast de tothom que us oferim a la veu de Navàs una vegada cada mes. Del porta a porta al reciclatge. Ens tornem a veure. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so. Segona part del programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant del tema que ens ocupa molt i molt important a Navàs, del porta a porta al reciclatge. Parlem dels residus. Per situar-nos una miqueta, anem a veure quants residus genera Catalunya i quants n'hem generat aquí a Navàs per fer una certa comparació. Veieu, classifiquen els residus a Catalunya en una sèrie de variants, de tipus, que és el que es fa en general a tota Europa, i Catalunya al cap de l'any, de tots els residus que contempla, venen a suposar 17 milions i pico de tones cada any a Catalunya. D'aquestes, 1.800.000 tones és del món de la ramaderia, de l'agricultura i del forest i del bosc, al tant de la pagesia, podríem dir. L'agricultura, ramaderia i forest fa 1.800.000 tones de residus més o menys a l'any. Algunes són difícils d'avaluar. Les mines i les canteres també generen una gran quantitat de residus que estan avaluats amb uns 6 milions de tones de part residual. és clar, de la pedra, que de l'arena, de la grava que s'extreu, una gran part és residual, eh? No desaprofitable pel tot, però sí molt residual. 6 milions de tones l'any. Els residus industrials representen 3.600.000 tones al cap de l'any, aquests més ben avaluats. Els domèstics, uns 3.700.000 tones, 3.700.000 tones cada any, domèstics en total. Els de la construcció, de les obres, i que després s'enderroquen algunes, 2.500.000 tones. Els residus sanitaris, hospitals, clíniques, 21.000 tones cada any. I els radioactius venen a suposar, tot Catalunya, unes 1.000 tones. Tot això dona 1,35 quilos per habitant i dia de residus. Perdó, només els domèstics, suposen 1,35 quilos habitant i dia. I si els contem tots, o sigui que hem dit els agrícoles, ramaders, canteres, industrials, domèstics, construcció, sanitaris i radioactius, si els contem tots i els dividim pels 7.500.000 catalans que vivim a Catalunya ara, doncs dona 18 quilos per habitant i dia. Per tant, generem uns 18 quilos per habitant i dia entre tots els residus i, com és de suposar, com a promig. En abans, els residus que generem en total al cap de l'any, que generàvem fins ara, són dades, crec, del 2016, segons l'Agència de Residus, han sigut 2.750.000 tones en un any. O sigui, l'any 2016, no hi ha dades encara del 17, 2.750.000 tones. Estan distribuïts en tota una colla de grups, matèria orgànica, paper, vidre, etc., que ara els anirem desgranant un a un. Però sí que voldria significar que la recollida selectiva, o sigui, aquells que no han d'anar a l'abocador, sinó que es recullen selectivament i s'aprofiten i es tornen a reciclar, de 2.754 tones representa 1.203 tones. Per tant, aquestes 1.203 és un 43% de residus que aprofitem de tots tipus, de tots tipus. Abans, la primera part, havíem dit que no passàvem gaire del 30%, bueno, aquí, segons l'Agència de Residus i per l'any 2016, vam arribar al 43%. I, per tant, l'altra part, el 56%, és la fracció resta que encara va a l'abocador, que encara s'enterra i que encara crea problemes doncs, de lixiviats, de biogàs, d'efectes al canvi climàtic i que no se n'aprofita res. Un 56% abocador i un 43-44% de recollida selectiva al nostre municipi, a Navàs. Potser que expliquem, ja que ens sortirà en cada moment, què s'entén avui dia per un ecoparc. Hem passat dels abocadors que tots coneixíem, abans incontrolats, abocadors on hi havia doncs, tot tipus de porqueries i d'aus que hi anaven, i de rates, i de líquids per la vora. Aquí a Navàs hi havia un exemple, allà on hi havia l'abocador antic, a baix a vora el riu. En els abocadors d'ara controlats, i que són unes instal·lacions pràcticament industrials. No? Doncs hi ha un pas més. Catalunya i molts països d'Europa estan per construir ecoparcs, que són instal·lacions de futur, podríem dir, per gestionar molt correctament, més correctament, els nostres residus que queden encara. S'ubiquen generalment ja en un polígon industrial i així no hi ha la problemàtica aquella d'on posem un abocador, sinó que és una planta industrial més, això vol dir, en totes les mesures de seguretat, de no contaminar, de no lixiviar productes al carrer, etc. No? Un ecoparc sol estar composat d'una planta de compostatge per la fracció orgànica, per la matèria orgànica, per tant, per fer compost i després vendre'l com a terra de jardí, podríem dir. Una planta de triatge, on es trien la majoria dels residus i se separen per els materials doncs, com voluminosos, paper, cartró, els materials fèrrics, els plàstics, l'alumini, etc. I una planta de tractament de la fracció que se'n diu inorgànica resta, o sigui, la més dolenta, on hi va una part de matèria orgànica i una part que no ho és, i que aquí es pot fer, en vez de compostatge, perquè com que no té la qualitat per fer un compost de bona qualitat, de bona puresa, el que es fa és una fermentació sense aire, anaeròbica, se'n diu, i s'obté un biogàs que es pot cremar, i per tant l'energia que es genera amb aquesta temperatura, al cremar-lo, pot produir vapor d'aigua o aprofitament de l'energia, vaja. Avui dia a Catalunya ja en tenim 5 d'aquests ecoparcs. El primer va ser a la Zona Franca a Barcelona, el segon a Montcada i Reixac, el tercer ecoparc al Besòs, el quart ecoparc és a l'Anoia, a Castellolí, i el cinquè és a Vacarisses, que és allà on es portaran els residus, doncs, diguem, del Consorci del Bages, i per tant els de casa nostra, els de Navàs. Un ecoparc és una instal·lació complexa, és una planta industrial gran, però on acabes aprofitant tot el que són materials, diguem-ne, de fracció orgànica, d'alimentació i de poda, i d'arbres i de verdura. Això ho aprofites una part com a compost i una part com a biogàs, i tot l'altre són materials que separes que després es poden vendre. Ja hem dit, des de l'alumini, el plàstic, el ferro, el paper cartró, etc etc etc. Això és per conèixer una miqueta l'ecoparc i saber que té, quan portem els residus a Vacarisses, allò és un ecoparc. També hi ha una planta de compostatge aquí al polígon de Bufalvent, i també hi portem nosaltres una quantitat de matèria orgànica. Navàs, concretament, porta 307 tones l'any 2016 de matèria orgànica per fer-ne compost. La matèria orgànica aquesta es recull selectivament, com sabem, i se'n produeix compost, que és un abono, és una terra, doncs, que es pot aplicar al jardí i tal, amb uns nutrients que té, que li donen una bona qualitat per les plantes, per fer talusos, també les carreteres, etc., per moltes coses, per jardinar municipis. El compost és un procés, com es fabrica el compost? Doncs s'obren les bosses, diguem, de matèria orgànica que hi hem portat, per tant, com més bé les hem recollit i menys impropis, menys matèries que no hi havien d'anar, millor. Matèries, bosses orgàniques compostables, que venen del blat de moro, del midó de blat de moro, de la farina del blat de moro, que se'n fa la bossa compostable, que en 2 o 3 mesos queda desintegrada, descomposada, podríem dir-ne, no? Llavors el compost es posa això en uns túnels, en una espècie de línies, on una màquina ho va voltejant perquè tingui sempre oxigen, perquè funcionin els microorganismes, perquè la matèria orgànica fermenta a través dels microorganismes que hi ha a dintre, que porten, els cucs, podríem dir-ne, fongs, bacteris, etc. I es va transformant en compost en un temps de 3 o 4 mesos. Llavors hi ha una terra negra que una vegada, doncs, sedimentada, triturada, passada per uns tamissos, per uns sedassos, feta de la mida adequada, és un adob de qualitat i que es ven. Aquí, doncs, tot els que hi treballen són els microorganismes, l'aire i l'aigua, podríem dir-ne, en la planta aquesta de compostatge. El paper i el cartró que marxa de Navàs, que es recicla a Navàs, o es reciclava fins l'any 2016-17, era de 125 tones, 125-127 al cap de l'any. Aquest paper, doncs, igual, es pot reciclar. Com es recicla? Doncs una de les maneres és, la manera més corrent és amb una planta, doncs, d'una paperera, i en aquesta paperera, així molt simplement, hi ha una gran batedora, un gran pulper que se'n diu, on el paper es tritura allà, i una vegada s'ha triturat i s'ha desmenuçat del tot, aquell paper s'ha de destintar i després s'ha de blanquejar. Tota la clau, o molta de la clau important d'aquí, és que segons com el blanquegem, és un tipus de paper o un altre. Serà un paper reciclat sempre, perquè el portem, doncs, de papers, de diaris, de papers d'escriure, doncs paper reciclat, no? O sigui que ens haurem estalviat al anar a tallar arbres, a tallar biomassa, a anar al bosc, ho fem a partir de paper reciclat. Però dins del reciclat, si el destintat, el blanquejat del paper final, la paperera, la indústria paperera, ho fan amb derivats de clor, que el clor és un dels grans, el clor, el lleixiu, és un dels grans blanquejants, el paper serà reciclat, però no serà ecològic. En canvi, si el blanqueig aquest es fa amb aigua oxigenada o productes semblants, també es blanqueja, potser no tant, a vegades té aquell tint una mica marronet, i acaba donant un paper de qualitat, que és reciclat, perquè hem partit de material reciclat, però, a més, és ecològic, perquè no hi ha clor. Això és el destacat del tractament del paper. El vidre, què se'n fa del material de vidre quan marxa d'aquí? Diguem que el contenidor verd que hi tirem el vidre, que aquest encara consisteix ara, tot i fer el porta a porta, se'n recullen unes 120 tones cada any aquí a Navàs. I aquest vidre doncs, és per fer dues coses. Netejar segons quines ampolles, però quan que el tirem allà perquè es trenquin, poca cosa podrem reutilitzar d'aquesta manera. Les que es recullin sense tirar-les aquí aquest contenidor, com abans es feia una vegada campanyes per Nadal, de les ampolles de cava i d'altres, es podien reutilitzar una vegada netejades. Ara el normal és tirar-les aquí al contenidor aquest verd, la majoria d'ampolles, excepte les que recullen els bars, i triturar-ho. Es porta amb una planta, es porta amb un camió amb una planta i es tritura. I una vegada triturat, es fon, i una vegada fos aquest vidre, doncs es poden tornar a fabricar ampolles o vidre pla de finestra o vidre per un cotxe, el que sigui, segons les característiques, segons el que hi afegim. I el vidre es pot reciclar moltíssimes vegades. I es pot fer doncs, pel sistema de bufat, bufar i fer ampolles, el moldejat, el laminat, etc. Hi ha moltes tècniques per produir-ho. D'aquí uns moments passem a comentar alguns altres residus, doncs, com es tracten i diguem, quan marxen del nostre municipi, què se'n fa perquè sapiguem el seu destí que tenen. Fins ara mateix ens hi tornem a posar.
Obre la porta del cel, les paraules volen. M'he quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat, m'he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants, passant mil hores a aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu. He sabut el que pensava, l'he estimat desmesuradament. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu. Obre la porta del cel, on les paraules volen, on les paraules volen. Obre la porta del cel, on passaran les hores. És fàcil, només amb tu, les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu, les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu. He quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent.
Continuem, Ciència a l'abast de tothom, en el programa d'avui dedicat als residus, del porta a porta al reciclatge. Continuem donant compte, explicant una miqueta què se'n fa, on van a parar els residus una vegada marxen del nostre municipi. Ens havíem quedat amb el reciclatge del vidre i passem al reciclatge dels envasos lleugers. El contenidor groc que hi havia, que ara doncs, ja no és això, sinó que amb una bossa de plàstic els hem de posar al carrer el dia que correspon. Els plàstics que... Primer, a veure, importa molt el triatge dels envasos. En un recipient on hi ha... en una bossa on hi ha doncs, molts components diferents, com són plàstics, com són brics, com són films, molts, el difícil és triar-los. Abans era una... quan els portaven en una planta de triatge, una cadena de gent o amb uns contenidors a cada costat, anaven recollint doncs, l'un quan passava una ampolla, l'altre quan passava un plàstic diferent, l'altre quan passava un cartutx de tinta, l'altre quan passava doncs, el que sigui. Avui dia ja hi ha un triatge més automatitzat on es fa a cada cadena d'on passen, a cada cinta on passen els envasos lleugers, doncs a sobre hi ha una espècie de detector, que és una cambra de llum artificial, que fotografia els residus que passen i després envia un missatge a un ordinador, o sigui, hi ha un ordinador que recull les dades, la fotografia aquesta, i envia un missatge a uns bufadors que hi ha al final de la cadena, al final de la cinta, i aquest bufador, diguem, expulsa cap a una zona o cap a una altra els diferents... alguns dels diferents components que sigui, bé siguin ampolles, bé siguin brics, bé siguin capses de plàstic, etc. I així es poden anar separant unes quantes fraccions, no gaires, 3 o 4, de manera automàtica, sense que la gent hagi d'estar allà amb un treball molt pesat de, amb les mans, anar triant la porquerieta que anava sortint a sobre de la cinta. Una vegada l'hem recollit, per exemple, parlem dels brics, els tetrabrics, que n'utilitzem tants, sucs... ampolles de vi, d'aigua, de tot, tenen tres components. Estan formats per plàstic, per alumini i per paper. Doncs cal reciclar-ho, separar-ho. I això, una manera de com es fa, és batent-ho amb un gran dipòsit amb aigua i alguns productes químics i separen després per densitats el que és el paper i tornen a construir paper a la paperera. Separem també el que és l'alumini del plàstic, que també tenen densitat diferent, i cada un va al seu tipus de fàbrica, podríem dir, doncs, per recuperar l'alumini i recuperar el paper. Cal dir que l'element més valuós que va avui dia en el contenidor o en les bosses dels plàstics és l'alumini. L'alumini es pot reciclar moltíssimes vegades, no tenim recursos a Espanya ni a Europa i, per tant, cal reciclar-lo. Amb una tona d'alumini que recollim, estalviem 4 tones de bauxita, que la bauxita és el material que hem d'anar a extreure de la mina per poder fer l'alumini aquest, estalviem 4 tones per cada tona que en reciclem, perquè ja el tenim, esclar, una vegada reciclat ja era un alumini molt més pur. Estalviem també petroli, energia i sobretot 14.000 quilowatts d'energia, perquè s'ha de fer per electròlisi, per un procés d'electròlisi, les noves plaques d'alumini i això consumeixen molt i molt d'energia. Els plàstics en si, o sigui, els brics se separen d'aquesta manera, i d'una altra que n'hi ha avui dia en una planta que està a Castellbisbal, separa brics i, per tant, a Catalunya es tracten. Els plàstics en si, que poden ser des del plàstic de l'automòbil, els plàstics també d'altres ampolles de casa, etc., un dels sistemes de separar-lo és per extrusió. És un vis en fi on es tira el plàstic triturat, la granja que se'n diu de plàstic, i aquest vis en fi està a una certa temperatura, 200-250 graus, fon el plàstic i quan surt com un xurro, doncs allà hi ha un tipus de motlle, una matriu, i podem tallar-lo o posar-hi un motlle especial per fer doncs, tubs, per fer plaques planes de plàstic, per fer contenidors, per fer envasos, per fer doncs, arandeles per mecànica, etc, etc. Per tant, moltes varietats que es poden fer d'aquesta manera i reciclem doncs, el plàstic unes quantes vegades. Un altre tema seria, anem passant, els olis de fregir. No tirar-los mai no abocar-los a la pica de l'aigua, perquè si això van pels, a través dels tubs del, perdó, van cap a la depuradora, diguem, aquests olis de fregir, aquests olis bruts, aquests olis que surten de casa, quan estan a la depuradora, en l'aigua, li fan una capa, un llot a sobre, que eviten que passi el sol i que no pugui, eviten que passi el sol i no pugui degradar ben bé els components orgànics que té l'aigua per depurar-la, perquè les depuradores el que fan és això, és agafar les aigües residuals nostres, les de vàters, però també aquesta que tirem a la pica, i que si conté olis és un gran problema, perquè aquest oli, ja dic, fa una capa que no deixa entrar el sol, i llavors els microorganismes, com que és un procés biològic, no poden actuar i no destrueixen tots els components de l'aigua, i l'aigua surt més bruta que el que hauria de ser. Si perden, diuen, fins i tot un 35% de despesa amb energia que es podria evitar no tirant els olis a la pica de l'aigua i la fregadora, i per tant portar-los a la deixalleria. Vull dir, hi ha sistemes per envasar l'oli d'una manera fàcil, hi ha contenidors fins i tot amb l'embut, i que no és massa difícil de fer-ho. Un altre dia podríem parlar de les runes de la construcció. A Navàs hem fet unes 185 tones a l'any de runes de la construcció, i aquestes runes de la construcció avui dia també s'han de portar en una planta de runes, no, en un abocador de runes, no poden anar a qualsevol lloc. I després es poden reciclar. Com? Triturant-les, per exemple, i fer-ne subbases de carreteres. Les carreteres a sobre, hi veiem la capa de quitrà, a sota hi ha una capa de grava doncs, d'una granulometria adequada, però a sota, el tercer, diguem, moltes vegades és materials de la construcció triturats que poden servir i que se'n sol posar un bon gruix, i que imagineu-vos amb una carretera de centenars o de milers de quilòmetres el que arribem a consumir d'aquests materials de la construcció, que d'una altra manera hauríem d'extreure de la natura. Hauríem d'anar a treure doncs, terra, grava, i anar fent aquests grans clots de les canteres que a vegades doncs, tenen un molt mal aspecte. No? I amb residus de la construcció es pot fer aquesta subbase de carretera i d'una gran qualitat. Què més? Un altre tipus de reciclatge que es fa també és amb els pneumàtics. Vull dir, els pneumàtics no els podem llançar a qualsevol lloc, ja se sap quan l'abandonem d'un cotxe, doncs el recullen i aquest pneumàtic usat pot servir per fer, per recautxutar-lo, per exemple, i tornar-ne a fer pneumàtics. Pot aplicar-se a vegades triturat com a cautxú en pistes esportives de tennis. Es pot cremar el cautxú dels pneumàtics amb una incineradora o una cimentera, una planta de ciment també, i ens estalviem molta energia. O a vegades se'n fan senzillament barreres amb talusos, amb circuits de carreteres, amb protecció de vaixells, etc etc. I els sanitaris també es recuperen de residus. També veureu que quan ens anem a... que ens donen una indicció o que anem a fer una analítica, hi ha uns contenidors grocs on aquests residus també cal separar-los, i una de les maneres de tractar els que poden ser certament infecciosos i problemàtics es porten en un autoclau, hi ha una planta a Tarragona, i en aquesta autoclau una certa pressió d'atmosfera i a uns 140 graus s'esterilitzen totalment, i una vegada esterilitzats llavors sí que es poden triturar i poden anar a l'abocador. I per últim ens referirem, molt de passada perquè no tenim gaire temps, als residus que venen, els residus del futur, els residus de les coses modernes, els residus de la informàtica i de l'electrònica, el que se'n diu ferralla electrònica. Ja es coneixen aquests residus com a ferralla electrònica, i els podem definir com utensilis, aparells, que són, quan són residus estan a fora d'ús ja, i que en la seva composició intervenen components de tipus electrònic. Es diuen RAE, que vol dir residus d'aparells elèctrics i electrònics, RAE, i es desmunten i recuperen els materials valuosos que contenen, que en contenen a vegades de molt valuosos i que precisament el nostre continent, Europa, no en té. Ja no parlo només de Catalunya i Espanya, sinó que tota Europa té molt pocs dels materials que s'empleen per la ferralla electrònica, pels components electrònics d'avui dia. Els components electrònics hi ha de molts tipus. Hi ha la línia blanca, que és, parlaríem de rentadores, rentavaixelles, frigorífics, neveres, planxes, aspiradores, etc. La línia marró, que són els aparells d'audiovisual, d'ús domèstic, com televisors, videocàmeres, ràdio, i la línia gris, que és el material informàtic, ordinadors, impressores, calculadores, mòbils, aparells de vigilància i de control, etc. etc. Tots aquests, doncs, es poden desmuntar, es poden recuperar els materials que tenen i, bueno, tenim un gran exemple, la planta de reciclatge única que hi ha a Catalunya està al Pont de Vilomara, es diu Recycling, i aquesta planta, doncs, recupera una gran part d'aquests materials electrònics. Només un exemple. Els telèfons mòbils, quan ja els abandonem, quan hem de comprar un altre, val la pena portar-lo, deixar-lo a la botiga, que el puguin portar a reciclar, o portar-los a la deixalleria. I des de la deixalleria o des de les botigues van a la planta del Pont de Vilomara. I aquesta planta de Vilomara recupera materials. Per exemple, de cada 1.000 quilos de ferralla dels mòbils, mòbils trinxats, triturats i la ferralla que no obtenim, contenen 130 quilos de coure, 35 de plata, tenen 300 o 400 grams d'or, molts d'ells, i també tenen paladi, que és molt apreciat avui dia. Per tant, amb 1.000 quilos, amb una tona de la ferralla dels mòbils aprofitada, recuperem una quantitat de recursos que d'altra manera els hem d'anar a comprar i són molt cars i que, a més a més, Espanya, Catalunya no en té. Es poden fabricar, diuen, amb 1.000 quilos de ferralla, uns 600 mòbils nous sense haver d'anar, diguem, a la mineria. Tot això dona lloc a que haguem d'aprofitar aquests productes i en la planta del Pont de Vilomara no s'arriba al final de la cadena. Vull dir, què m'explico? Sí que es desmunta, per exemple, els televisors o les neveres o bé un minipímer o el que sigui, però el circuit electrònic final que queda encara s'envia a d'altres països, generalment va a països del tercer món, on allà rasquen cada una de les puntetes que pugui tenir aquests materials electrònics o dels xips que hi haguin allà, els extreuen, que és una cosa dificultosa pel temps que s'hi utilitza, però que s'hi troba després material valuós com plata, or, paladi i d'altres, tant el niobi, materials d'aquests que s'han d'extreure de mines on hi treballen nens, fan malbé el medi ambient, etc, etc. Per tant, convindria que penséssim que doncs val la pena reciclar aquestes coses, que un mòbil sol té uns 500 components diferents, imagineu-vos d'aquests 500 quants no es poden aprofitar i valen la pena, i que a vegades el que passa és que s'envien, perquè us dic, Europa no els tracta gaire, els envia al Tercer Món, un dels llocs és cap a Xina, a Xina tractaven el 70% dels residus electrònics del món, ara hi ha cada vegada menys. Hi ha una ciutat famosa que es diu la ciutat de Guiyu, al sud-est de Xina, on els principals centres de fabricació es dediquen tots a deixalles electròniques que venen de tot el món, però amb unes condicions precàries de treball. Cremen els materials que arriben per poder-ne treure els cables i tal, i aquests fums que surten, doncs la gent, en poques mesures de seguretat, es contaminen. Estan rodejats de metalls pesants tòxics que, si no estan en mesures de precaució, si no s'hi posen molts filtres entremig, molta precaució, doncs són altament contaminants i que a la llarga afecten el cervell i afecten malalties molt greus, i que, per tant, aquests abocadors de ferralla electrònica que s'han implantat, no ara, perquè no fa gaires anys que això existeix així, i que a la Xina és un dels llocs on s'hi han abocat a recuperar aquests materials que nosaltres no fem, sobretot amb nens, perquè les mans són més petites i poden introduir-se dintre d'aquests petits equips, que cada vegada són més mini, doncs estem fent un gran servei portant-los a reciclar, però amb el temps s'ha de ser més ètic i més ecològic, i el reciclatge s'ha de fer en unes altres condicions i a prop de casa, podríem dir. Bé, el programa que hem fet avui és un programa, creiem, de servei. Hem explicat com s'ha modificat la recollida de residus en abast. Hem passat dels contenidors al carrer, al porta a porta, per complir la legislació i per reciclar molt més bé i per reduir els residus a l'abocador, sobretot això, per complir la legislació de la Generalitat i Europea, per reciclar-ne molt més i per reduir els residus que portarem a l'abocador, que cada vegada se'n creix molt més la tona que s'hi porta. ens hem referit als residus a on van quan marxen de casa nostra, quan marxen de Navàs, o les plantes molt variades que hi ha, no ens hi hem pogut entretenir, però bueno, una mica com es tracta, i finalment ens hem referit a residus més actuals, els que creixen acceleradament, com són els residus electrònics, els de la ferralla electrònica, que contenen dispositius electrònics, on tenim una bona planta d'electrorecycling al pont de Vilomara. Moltíssimes gràcies, bon dia a tothom i molt bona setmana.